Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julve. La ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero, ha defensat que el cas de Jennifer Hermoso demostra l'encert i també la valentia que ha suposat seguir el pas del moviment feminista i tenir una llei com la del només sí és sí.
El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y también va demostrando el acierto y la valentía que ha supuesto seguir el paso del movimiento feminista y tener una ley que está siendo reconocida internacionalmente y que también está siendo modelo en Europa para adoptar en Europa también una legislación que garantice que el consentimiento es el centro, ¿no? Lo que define la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual.
Unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que es produeixen l'endemà de conèixer que la futbolista ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Ara la Fiscalia de l'Audiència Nacional té previst presentar una querella el més aviat possible. I, per cert, la setmana vinent el Parlament Europeu debatrà sobre el petó no consentit de Rubiales. Serà petició d'Esquerra Republicana, tal com ha explicat la portaveu de la formació al Parlament Europeu, Diana Riba. I encara en plana política, el Ministeri per la Transició Ecològica ha desestimat la construcció de 3 centrals eòliques que afectaven diversos municipis de la Conca de Barberà, la Segarra i l'Anoia. Els parcs són el dels plans Suró i Ferriols, tots 3 impulsats per l'empresa Green Capital Development Nou. El Ministeri ha al·legat que l'estudi i té un impacte ambiental desfavorable. S'havien projectat 11 molins pel Parc dels Plans a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, 12 per al de Ferriols i una dotzena més de la central Suró, ubicada entre la Conca de Barberà i la Segarra. Més qüestions. El preu de l'habitatge va pujar un 1,8% durant el segon trimestre a Catalunya respecte dels 3 mesos anteriors, segons dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la segona pujada consecutiva de l'indicador trimestral de l'índex de preus d'habitatge. En comparació amb el segon trimestre de l'any passat, el preu de l'habitatge va ser un 3,2% més car. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, alerta que a Barcelona un jove necessita 90 anys per poder accedir a un habitatge.
Una persona a Barcelona necessita 40 anys per accedir a tenir algun dia una vivenda. Clar, és pràcticament la seva vida sencera per poder tenir en propietat una vivenda. Però és que un jove o una jove a Barcelona, amb els seus ingressos mitjans, el que publica la pròpia administració barcelonina, necessita 90 anys per poder accedir a aquesta realitat. I necessita el 90% dels seus ingressos per poder tenir un accés a un lloc d'habitatge en lloguer.
I a finals d'aquest mes, més qüestions de setembre, es començarà a posar una quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus per evitar la seva expansió i fer front també a noves variants. La notícia arriba just la setmana en què els casos han anat a la baixa, però després d'un estiu on se n'han detectat molts. En aquests moments, la majoria de pacients ingressats als hospitals catalans són gent gran amb altres patologies que, a més, també s'han infectat de Covid-19. Per això, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güell, ha explicat en els micròfons de Ràdio Estel per què és important administrar aquesta quarta dosi a la població.
Sembla que la immunitat que es genera és una immunitat que no és persistent i que amb el pas del temps va disminuint. Per tant, la protecció aquesta inicial que tenim, doncs, si ha passat un any i mig des que ens hem posat una dosi de vacuna, doncs, diguem d'alguna manera, el sistema immune d'alguna manera oblida l'exposició amb aquest virus i, per tant, oblida com lluitar i, per tant, hem de tornar a entrenar-lo. Que això és el que implica la vacuna.
El doctor també ha demanat a la població que estigui alerta, ja que a diferència d'altres virus respiratoris, com la grip o el refredat, s'ha detectat que el coronavirus també pot estar actiu en èpoques de més calor. Les 11 i 4 minuts, repassem l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Carlos Alcaraz ja és a les semifinals de l'Open dels Estats Units de tennis. El murcià s'ha imposat a Alexander Zverev als quarts de final per 3-7 a 0, 6-3, 6-2 i 6-4. Divendres s'enfrontarà en penúltima ronda el rus Daniil Medvedev i també demà hi haurà un Djokovic-Shelton a semifinals. I en handbol, el Barça ha començat la Lliga Sobal amb victòria contra la Naitasuna a Palau Blaugrana, un partit corresponent a la jornada 9 que s'ha hagut d'avançar perquè al mes de novembre els Blaugrana juguen la Super Glove. Els de Carlos Ortega han superat els navarresos per 45-26 en un partit que ha tingut força protagonisme dels jugadors joves. Ara el Barça jugarà dissabte el partit de la jornada 1 a la pista del Bidasoa a 4:45 de la tarda.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, serà al punt de les 12 del migdia. Ara us deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Doncs continuem escoltant la caravana, dic escoltant perquè l'escoltem tots, jo també l'escolto, la caravana. 7 minuts que passen de les 11 del matí, deixeu-me fer-vos un petit repàs del que escoltarem un dia com avui a la caravana, i és que a 2:15 del migdia tindrem On són les dones, com sempre conduït per la nostra sotsdirectora Núria Ros, on parlarem de les dones conductores al transport públic. Ens visitaran Ana Galisteo, que és taxista, i Rema Martín, conductora d'autobús nocturn. Després ens visitarà a la primera food track d'aquest programa. Ens ensenyarà a fer gelats casolans, ni més ni menys que el cuiner i guanyador de la 9a edició de Masterchef, Arnau París. A 2:15 del migdia, com sempre, Viure en Salut, conduït per Rafa Sanahuja i el doctor Jacinto Valverde. A la 1, a l'hora del videojoc, amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENT i creador de contingut a Twitch i a YouTube. I a 2:15 aproximadament, ja sabeu que en Rafa això dels horaris ho fa una mica com vol. Rafa, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
El bona vesprada que arribarà...
com vol, és com va el programa,
Però
jo aquí ni pinxo ni corto, Quan dius, vinga, va, Rafa, passa i fes la secció, doncs la faig.
Va, que et portarà les seves coses en Rafa per acabar el programa, com sempre, amb el bona vesprada. Abans, però, com sempre, Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Què, com... Apa, aquí... Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
El pollastre lloc?
Sí, efectivament.
A qui hem estalquejat avui?
Doncs mireu, avui he decidit que el millor era estalquejar a un dels nous membres de la caravana edició matí.
Ui.
És lleig el que diré ara, Ho sé. Però perquè no tingui dret a rèplica, ja que està fora amb la seva girocleta...
Home, oh, ja sabem a qui et refereixes.
Doncs. Olma Giró, víctima del meu estalqueig d'avui. Olma Giró, ha canviat el seu estil 3 milions de vegades des de que la conec i des de que està a Radio Estel. Que si cabell llis, canelleres i gorro. Una mica cani de Figueres, no?
Apa, podríem aquí.
Dir. Home, no, home, no.
Jo tal com va ara, l'altre dia, te'n recordes que anàvem amb una gorra negra, etcètera, etcètera?
Sí.
Jo sempre dic que és la meva Annie Hall particular.
Ai. Molt agosarat això, Parlem de Jan Keaton,
Crec que és, és la segona vegada que ho dius.
Sí,
una vegada estàvem dinant, ens vas ensenyar una foto...
Sí.
Sí, perquè tu, perquè Annie Hall, no, tenir la ment no és possible.
No, ara mateix no, la veritat.
Val, val, val.
A veure, dic una mica cani de Figueres. Després va passar per un entretemps, diguéssim, on es va tallar ras i curt el cabell i anava una mica més punky, com la fotografia del 10 d'abril, quan estava a Donosti i amb una samarreta de I Love Amsterdam.
De cani a punky, eh?
Sí.
Està bé, això.
Que crec que un dia podríem parlar d'aquestes samarretes, I Love Amsterdam, I Love Paris, I Love London...
Sí, perquè... I Love Barcelona.
Sí, perquè crec que hi ha molt a dir darrere d'aquestes samarretes.
I Love Cuenca.
Mira, no l'he vist, aquesta.
Òbvia, aquesta la té molta gent en secret.
Sí.
Ah,
sí,
tu, Rafa Sanoguja, també?
Li agrada mirar cap allà. Sí,
alguien que estuvo no, 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 en l'EP no. S'acordó de ti.
Jo. Sí, no? Exacto. I te trajo esta,
esta
camiseta de, sí. De mierda.
Ja ho ha dit, ja ho ha dit. Bé, i finalment, l'Olma que coneixem avui dia. Olma d'anys 80-90, podríem dir. Amb unes ulleres que li ocupen un terç de la cara, però que l'afavoreixen.
Sí, és...
L'afavoreixen moltíssim, no, he de dir.
Són unes ulleres... Deixa-m'ho dir això, també, perquè han passat per gairebé tota la redacció.
Sí,
ara... Són unes ulleres que afavoreixen a tothom que se les prova.
Sí,
t'ho dic,
sí que
de bo,
és veritat.
Ara, és una cosa estranya.
És perquè, però... perquè es facin els oients una idea, hostessa de l'1-2-3.
Sí,
sí, una mica.
Estem tirant referents...
Sí, sí, quan vulguem. No,
cultura, cultura, general, història...
És el que deia, anys 80-90, Olma Giró. També a Núria Ros li queden bé aquestes ulleres perquè se les han provat.
Sí, 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 sí,
i,
sí.
I bé. I amb uns looks que sembla treta d'un videoclip de Dua Lipa, només li falta, només li falta portar amb ella la bola de discoteca.
Espera't, Cani?
Cani de Figueres.
Sí.
Exacte.
Exacte. És que, clar...
Hauries de donar aquí... una volta per Figueres algun dia...
Sí.
I veuries no, el que dona
aquí, tenim aquí la pija de Banyoles, que...
Apa, ja no. Vinga, som-hi ja no. Tots.
Pijeriles, pijeriles.
Sí.
Bueno, pijas,
en fi, què podríem dir que Olma Giró...
Dic una mica pija, sí que és.
Sí, home, i tant. Sí, i orgullosa.
Ara.
I tant. Podríem definir Olma Giró com una moderna de l'Instagram perquè penja coses que, per exemple, ella, ni jo, ni la Núria, havíem nascut com en Kobe de les Olimpiades del 92, però...
Bueno, ella tampoc havia nascut.
Clar, sí, sí, exacte, no havia nascut.
Eh?
Sí, sí. Com, perdona?
No, tira, tira.
Sense faltar.
D'acord. No, però com que quede bé, doncs endavant.
Però, perdona, i quin problema n'hi ha?
No, cap, cap ni un.
O sigui, és que no veig aquí el lligam.
Aviam, Rafa, una cosa, que no t'estic estalquejant a tu. Que no, per això no, m'estic fent.
És que em fa gràcia que dius, bueno, penja coses que no havien nascut. És que, clar, i què? O sigui, perfecte.
No, però, per exemple, la descripció posava pintant a Kobe a un mòbil de la FNAC.
Ap, aquí.
Ah, bueno, perquè ja estaria ja jugant.
Sí,
ja,
això és bastant...
Olma Giró, no sé si estaràs d'acord amb mi, és una mica bohèmia.
Sí, però per això he dit moderna.
M'ho vaig apuntant tot, eh?
Té un toc bohemi.
Sí.
Hem passat de cani a punky, a moderna, a bohèmia...
Sí.
Olma Giró és...
I ara d'anys 80.
Ara.
Ara d'anys 80, discotequera.
Sí. És hiperactiva.
Sí, també. Ara bé, Olma Giró, i ara... També, lligat amb això que deies d'hiperactiva, quan vagis amb transport públic, si us plau, millor no fem el mico. Primer de tot, perquè et pots fer mal i ja no som petits. I en segon lloc, perquè les multes no són gaire agraïdes a l'estranger. I és que va publicar una fotografia en què estava fent el mico a les baranes del transport públic. No sé de quin país.
Lleig, lleig, lleig.
És lleig.
Sí,
però, a més... Ja et dic, això també és bastant bohèmia, és de fotografia bohèmia,
no
eh?
Mola molt que ho diu un tio que s'ha lesionat fent humor amarillo.
També és veritat, també és veritat.
Exacte, sí. Sí, sí. En fi, però que Olma Giró està més que aprovada, eh? Vull dir.
Home,
només faltaria.
Exacte. Ara. Anem al toc, no?
Sí, a veure, amb aquest constipat que porto a sobre, si no, li sumem que continuo portant el cabestrell...
Has vist que hem parlat amb el doctor Werri, eh?
Sí, 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 tant.
Mascareta.
I m'has posat en...
d'exemple, sí, sí, està bé.
No, està molt bé.
Sí, sí, sí.
En fi, com que continuo també portant el cabestrell, entendreu que parlaré de l'hora de dormir, no? Uh-huh. Perquè és una mica complicat. És a dir, no pot ser que s'ajuntin dues coses que, que són incòmodes, ja de per si, i a més, quan has d'anar a dormir a l'hora, realment vas més cansat que un koala. Llavors, et costa molt dormir, perquè no trobes realment la posició a la qual has d'estar. Llavors,
i clar, sense cabestrell també, eh?
Sí.
És complicat, això, que... d'anar a dormir...
No, i els canvis horaris i tot això.
Sí. Sí. Però, clar, jo en aquest programa, la temporada passada, ja vaig explicar que, quan tinc el nas tapat,
sí,
he de dormir de costat, al contrari de l'orifici que tinc tapat.
Ui.
És que sóc molt especial. És que
t'ho fas complicat,
d'acord?
Eh?
Llavors, spoiler. Com que sóc així de malestruc, doncs, òbviament, el costat que no em podia recolzar era el que havia de recolzar per poder dormir amb tranquil·litat.
Ai, per
Val,
favor.
Clar, imagina't.
Jo m'he perdut fa estona.
No, sí, sí, que havia de dormir del costat del cabestrell perquè
tenia
el nas tapat, però com que té el cabestrell, no podia dormir.
No puc fer-ho. Llavors, en fi, ha sigut una mica show aquesta nit per poder dormir. Per tant, seria del tot comprensible que avui em veiéssiu, doncs, adormint-me, diguéssim, a les cantonades de la redacció de Ràdio Estel.
Aquesta setmana no compta. Aquesta setmana, oients, ja ens perdonareu, però no compta, perquè estem...
Som sucre, no?
Sí, home, estem tots habituant-nos a un nou horari. I,
clar, és complicat.
No sé si estarà d'acord amb mi, Rafa Sanahuja, que cada cop que Andreu González diu cabestrell, sona com a una eina antiga de pagès.
Sí, és veritat.
Sí o no?
Jo me l'imagino arant. És que soc de pagès.
Usarem el cabestrell.
Ai.
No? Ves per treure les patates.
Ves a l'era a buscar el cabestrell.
Ara.
T'ha quedat bé, això?
Veus?
Anem a la red flag? Sí. A veure, avui us vinc a parlar de quan una persona no t'avise. De qualsevol cosa, eh? Estem parlant. Tens una cita o visita i et canvien l'hora sense avisar. Malament.
Ara.
Que has quedat amb el teu amic per explicar-li una cosa que només vols compartir amb ell i no t'avisi que ve una tercera persona? Malament.
Això és horrible. Perdona, això és horrible.
Això és mala educació, tot.
Sí. I el que és més red flag de tot plegat. Ui, aquí volen els ganivets, eh, Bec?
No, que diu que ho va fer ell.
No, ho vaig fer jo.
Vaja, em pensava que ho havies fet tu, Rafa. No,
vaig quedar amb dues persones a l'hora.
Mai a la vida.
Home, Joan.
Això em
ambició.
Passa...
Això és ambició social.
No, això em passa a mi perquè no recordo que he quedat. Aleshores...
Podries contactar la Núria Ros com a sosdirectora de la teva vida.
També.
No.
Jo crec que
doncs li aniria molt bé.
Ja ho és una mica.
Sí.
Ah, també.
Sí, ja
estem
una
ja traspassant.
Treballem les 24 hores del dia.
Gairebé.
I a veure, el que és més red flag de tot plegat, que us poso una nova situació, ja que estem aquí amb les xarxes socials, el Tinder, etc.
No, com? No, sí. Home, perdona, què és això?
Xarxes socials,
això de
xarxes socials de cites.
Podria haver sortit Twitter.
Val. Disculpeu-me.
Tinder és l'ou aquell, no?
Sí, l'ou Tinder.
Sí. Doncs la més red flag és que tu fas match amb una persona, quedes amb aquesta persona i veus que no és la persona que està a les fotografies.
No!
Ui, és que a mi això...
No avises.
Home.
A veure,
això és molt llet,
red flag total.
Sí.
Llavors, consell d'amic, tot i que sembla insignificant, aviseu de tot.
Va, clar.
Què més?
A veure, l'unpopular opinion d'avui. Mireu, avui m'he topat amb un tuit que s'ha fet mig viral i que hi deia: us sembla correcte que deixin les sabates al replà de l'escala?
Ah, és interessant.
Sí.
Bona aquesta, jo tinc amics que ho fan, eh?
Òbviament que aquí s'obria un debat important, més important que la pizza amb pinya o sense, i he mirat algun comentari que deia: a la meva escala ho feien i se'ls va avisar. No van fer cas. Vam començar a robar-los les sabates
dos dies
i es va solucionar la cosa.
Bravo.
A veure,
tampoc cal ser mala persona.
Exacte, potser ens estem passant una mica, no? És a dir, defenso que es puguin deixar les sabates al replà de casa, i més a Barcelona, perquè depèn del pis, és una mica petit.
No, si vols dins, però a l'entrada les pots deixar.
Sí, ara bé, hauríem d'anar una mica al detall i saber si feien pudor o no aquestes sabates.
Ai, clar.
Perquè, clar, si feien pudor, doncs a casa dintre, a casa teva.
Compte que venim de parlar del canvi climàtic, eh? Saps el que et vull dir?
Sí.
Va. Exacte.
A veure, si no, tampoc fa mal a ningú que deixin les sabates al...
Home, el replà, si són unes, si són unes, no.
El replà em refereixo més a l'alfombreta, diguéssim, per entrar.
Home, a veure.
Aviam una cosa. Clar, si
allà no va res
al pas. No passa res, però amb un dinar de Nadal, saps el que et vull dir?
No,
com s'ajuntin 30 persones, allà tenim un problema.
De normal, a mi tampoc em sembla bé, perquè jo, els meus veïns estan a tocar la meva porta i jo arribo allà i em trobo unes sabates que fan pudor i a mi no em fa cap gràcia.
Has posat aquest detall.
Perdona, jo estic totalment amb la Núria. O sigui, què vol dir deixar-les... Què vol dir deixar les sabates fora del pis?
No, a casa teva.
No tens espai, necessites que es ventilin.
Jo les deixaria al rebador.
No tens espai, doncs et fots. Si no
Escolta'm una cosa, Rafa Sanahuja.
El busques.
És que ja està, o sigui, n'hi ha coses, n'hi ha estanteries, n'hi ha històries... Ni ha...
Clar,
vas a Ikea i tens... A Ikea tens una secció amb noms inverosímils que segur que tenen 20.000 solucions per les sabates. Ja t'ho dic jo.
Sí. I si no pots anar a l'Ikea, què fas?
Et fots.
Anar a l'Heroi Merlin. Va.
És que, de veritat... Veus?
Ja
sí, ja està.
Ho tenim, això.
Ja he dit la meva opinió, que és que es poden deixar les sabates mentre no facin...
Però tu ho fas.
No, jo no ho faig perquè tinc molt espai.
Perdó.
És veritat.
On vius?
Vull dir... No diré un pis.
No, millor que no.
Però vull dir, és un pis gran.
Hi ha
molt espai.
Molt
hi ha un rebador on s'hi poden deixar les sabates, les claus i altres...
I fer unes olimpiades?
També pots, sí, també pots. Sí, fem cursa de cadira, d'aquestes d'escriptori, de vegades. Ja està.
Sí?
Sí, sí. No he entrat a cap jardí, Joan Trias.
No, és veritat.
Adéu, Andreu.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Ja he dit que Déu Andreu sempre, però es queda aquí amb nosaltres. Núria Ros, Lifestyle.
Sí.
Què?
A veure, avui us porto els consells definitius perquè mai més arribeu a la feina i digueu allò típic de «Ai, que malament he dormit». Portem 4 dies i n'estic cansada de sentir-ho. Ja n'hi ha prou.
És veritat.
No pot ser.
No.
No, serà de, no és de mi, eh?
No, de tu no. De tu no. De moment.
Perquè estic dormint bé.
No, avui al matí, no, avui al matí m'has dit que...
És veritat.
Estaves més cansat,
eh? Estava més... Sí. Però he dormit bé igual.
Però bé, és normal, vull dir, ja estem a dijous, eh?
A veure, els consells.
Llavors, a partir d'avui mateix, totes les persones que ens estiguin escoltant,
sí,
crec que començaran a dormir millor, perquè, sí, senyores i senyors, un bon descans és el més important per estar i sentir-se bé.
Evidentment.
Per tant, sense més dilació, som-hi amb els consells de Lifestyle per descansar bé.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
És molt maca, aquesta cançó.
Sí, no té sentit aquí, realment, la cançó, però com que no n'he trobat cap d'altra...
Home, sí que té sentit.
No,
que té
sentit. Ho havia maquillat una miqueta. És una mena de motivació, val? Sí. Perquè sí, se puede descansar. Repetiu amb mi. Sí, se puede.
Sí, se puede.
Sí, Rafa, escolta,
sabem...
Que poca motivació, de veritat.
Ara semblem el Gran Prix.
No, estic donant-li voltes al tema, no té res a veure, però mira, faig colar aquí perquè sigui la cançó.
Sí, no, clar, no, perquè sí se puede.
Sí se puede. Yeah, we can.
Escolta'm, i descansar també ens dona esperança.
Gràcies, Joan, per aquest cable. Vosaltres descanseu bé? Considereu que arribeu descansats al matí?
Jo torno a dir el mateix, eh? Aquesta setmana... Jo sóc sucre, almenys.
I de normal?
Suposo que tot l'equip.
Treu aquesta setmana.
Val, val.
Ser no, sucre, normal, perdona, aquesta expressió sí. No l'acabo de...
Ser de sucre és que...
Ser sucre és que no compta.
No compta.
Ah, que no compta.
Sí, exacte. Això es deia als jocs de l'escola.
Sí, sí, sóc sucre. Sí, sí.
Vale, vale. No.
Allà, Castelló, sucre.
No, allà a Castelló no tenien jocs
d'escola. A Castelló no. Sí que teníem,
però anaven unes espardenyes d'espals i apa fes.
Segurament molt més bàsics que aquí. Saps? Molt més allò...
En fi, quan vulgueu, respongueu la pregunta. Jo m'espero, eh?
Quina era?
Ai, ai.
Si
descanseu bé. Si descanseu bé.
Sí,
és a dir,
sí,
si tu arribes al matí i dius, ostres, que bé que he descansat.
Jo, tradicionalment, em costa molt descansar d'aquestes persones que he arrastrat molts anys de mala vida i de descansar malament i poc, però darrerament m'estic... Darrerament és igual 2 anys o 3, eh?
Uh-huh.
Estic intentant tenir cura d'això perquè és que noto molt quan descanso bé, quan descanso
jo malament. Jo m'apunto a la teoria Sanahuja. A mi m'ha passat això, eh? Els darrers anys és quan millor descanso.
Suposo que va amb l'edat, no? Potser una miqueta.
Ja t'arribarà, ja sí, descansaràs bé, Núria. Ja
tu, Andreu?
Bé.
La veritat, jo no
descanses
estic...
Descanses bé?
No.
Tot el dia vas cansat, eh,
sí,
tu, Andreu?
Sí, sí. És que tinc insomni, llavors...
Ui, aquest és un altre meló que ja obrirem un altre dia.
Però últimament...
Llavors, aquesta nit, per exemple, m'he aixecat cada 2 hores.
Oh!
És horrible.
Bé, doncs com que veig que us fan falta, comencem amb el consell número 1, que és seguir un horari de son. M'explico. Tots i totes sabem que les hores que hauríem de dormir aproximadament són unes 7. De fet, ahir en parlàvem.
Sí.
Molts experts expliquen que la gran majoria de les persones no necessiten arribar-hi per estar descansats. És a dir, de mitjan hauríem de dormir 7 hores, però potser l'Andreu en necessita 5 i prou. O 6.
Al revés.
Ja ho sé. Per
sí,
tant,
jo hem fet 5, eh?
Sí, oi?
Sí, tant.
Doncs, per tant, sapiguent això, el pas a seguir realment és senzill. Hauríem d'anar a dormir i despertar-nos a la mateixa hora tots els dies. I aquí el detallet, eh? També caps de setmana.
Així és
a dir,
complicat.
No s'hi val fer-ho entre setmana i el cap de setmana no.
Uh-huh.
I clar, segur que ara penseu, home, Núria, dormir no és tan fàcil.
Clar.
A vegades fas allò teletecho, no?, que és mirar el sostre durant hores i hores.
Sí, sí, sí. Jo no suporto, eh? Jo, si tinc insomni, m'he d'aixecar.
Sí, exacte.
Sí, però lleves un momentet i tornes.
No, perquè jo us porto la solució. I és que si quan us poseu al llit amb la intenció de dormir no aconseguiu dormir-vos al cap de 20 minuts, per exemple, heu de sortir de l'habitació, és a dir, de la vostra zona de descans, i anar a una altra zona del pis de la casa i fer una activitat relaxant.
Val.
Llegir, escoltar música...
Escoltar la ràdio.
Escoltar la ràdio, correcte. Sí. Llavors, una vegada fet aquesta activitat, en principi us hauríeu de sentir una mica més cansats.
Uh-huh.
Per tant, torneu al llit i ja veureu que serà més senzill dormir. Sí. Si no us funciona i esteu 20 minuts més sense poder dormir, a repetir.
Provarem això.
Jo això ho faig i a mi em funciona.
Sí, qualsevol cosa que us relaxi. Vull dir, també podeu cuinar, si voleu.
Val,
exacte,
val.
També ho he fet, eh?
Sí.
Si t'escric a les 2 de la matinada mentre llegeixo un bon llibre...
No passa res.
És senyal de que m'escoltes.
Si t'escric, sí.
Sí.
Tindrà el mode avió, llavors no la molestaràs a ella.
Perfecte.
Jo soc de les que posa mode avió.
Perfecte.
Llavors, consell número 2. Sí? Convertiu la vostra habitació en el Palau dels Somnis. Quina cara heu posat tots. I què significa això? Doncs mantenir una habitació fresca, fosca i silenciosa. Uh-huh. Val? I evitar utilitzar pantalles, sobretot abans d'anar a dormir. És a dir, allò que us poseu al llitet. I esteu amb el telèfon mòbil, mirant Twitter, Instagram i WhatsApp.
Jo diria que no en compleixo cap.
I doncs, escoltar la ràdio,
això, és
mica, això també entra en pantalles?
Cap.
Si vas amb uns auriculars inalàmbrics i tens el mòbil a la tauleta de nit amb la brillant...
I programat perquè es desconnecti als 15 minuts.
Fet. Sí. Així sí.
Som-hi, per aprendre'n. Habitació fresca.
Fresca.
És impossible amb la que està caient.
Fosca, sobretot.
No tinc aire condicionat. Fosca, és que no m'agrada.
Doncs així...
Jo tinc toc amb això.
A mi m'agrada que tinc una miqueta de llum del carrer.
No, tinc llum. Saps les ja m'explicaré demà, eh? Les boletes aquestes fetes de fils del xino. Sí.
En tot cas, aquestes boletes no fan molta llum.
No,
val,
fan molta llum.
Doncs aquí encara. Una de les coses més importants és que l'habitació sigui silenciosa. Uh-huh. A Barcelona és bastant complicat, no? Perquè obres una finestra per estar fresc i
hi ha un xivarri. A mi és la que més se'n compleix.
Sí?
Sí. Bé. A mi també se'n compleix poc.
A més, si us ajudeu de cortines, o inclús si us costa molt dormir pel soroll, taps a les orelles, un ventilador, quan fa calor o altres dispositius, doncs el descans serà immillorable. Per tant, anoteu.
Vinga.
Esteu apagats avui?
Ja està.
Esteu descansant?
No.
Mentre m'escolteu? Encara en tinc uns quants més. El consell número 3, que és limitar les migdiades. Mm. D'acord?
Importantíssim.
Sí. Sou de fer això migdiades, vosaltres?
No.
A mi m'encanten, però les estic limitant.
Saps què em passa? Que jo em desperto de la migdiada...
Bueno, atontat.
Sí.
Angoixada, sí. Trista, sí. No m'agrada la sensació.
A mi no m'agrada...
De mal humor. Sí.
Torno a dir-ho, aquesta setmana és sucre. Perquè aquesta setmana sí n'estic fent. Ara, 20 Clar. Minutets, eh? Que
res,
recordo que
res.
La temporada passada vas tractar les migdiades...
Curtes.
I t'he fet cas.
Sí.
Curta.
Bé, doncs en aquest cas heu de saber que les migdiades llargues durant el dia poden interferir molt en el descans. És evident, no? Per tant, si sou dels que feu migdiada, hauríeu d'intentar limitar la seva duració. Sí. Ara ho deia Joan Trias, sobretot menys d'una hora de migdiada. Val. I aquí no ho podreu complir vosaltres, però evitar fer-les durant la tarda. És a dir, els experts recomanen que una bona migdiada s'ha de fer durant el matí migdia.
Molt bé. És que em sembla... Avui estàs finíssima.
Però és impossible, això.
Perquè,
A nosaltres se'ns complica molt, però si algun dia canvieu d'horari i teniu l'oportunitat de fer migdiada al matí, de veritat, que us anirà superbé.
Tot els nens, de fet, ho fan.
Jo estic fart de dir-li al Toni Herbàs que aquí necessitem una sala de descans.
Estic molt d'acord.
Estic
molt d'acord.
Perquè fem un treball creatiu i de vegades necessites una mica de...
Necessites desconnectar per tornar a connectar.
José Matosas té una cara de fer migdiada, però no d'aquella de 20 minutets.
No, de 3 hores.
De fotre's 3 hores.
De pijama, Padre Nuestro i orinal.
José Matosas s'ha tallat el cabell, eh? No li he dit res, mira, ho dic a m'entera. Sí. Queda molt bé, això. És un Madelman, ara.
Ve de fer la mili.
Ai, José Matosas. En fi, dos consells per acabar, eh? El consell número 4, exercici diari. També sonarà moltíssim, no em vull fer pesada, però és que heu de fer exercici.
Bona.
Sé que fer esport fa mandra, a vegades, però és indispensable per regular el nostre descans.
Sí.
Això sí, els experts diuen que heu d'evitar fer activitat física abans d'anar a dormir, just abans. És molt millor fer-ho unes horetes abans, d'acord? A més, si sou dels mandrosos que no els agrada fer esport com a tal, també us pot funcionar anar a caminar. Jo ahir ho vaig fer. Estava una mica angoixada, me'n vaig anar a caminar pel barri.
Molt bé.
I et trobes Mercè Raga.
Sí.
Jo sempre dic que
no és la primera vegada que em sentiu dir-ho, que si no fa molta calor, des d'aquesta emissora cap a casa meu que es troba al barri de Gràcia, vaig a peu. I és una cosa que va
molt
bé.
I ja compta una miqueta com a esport.
Home, i tant, sí,
d'acord?
Sí.
I ara sí, per acabar, un dels més importants, controlar les nostres preocupacions.
Ui.
I ara ens posem serios.
No.
És molt important.
Això és molt fàcil, eh?
No.
Diu molt fàcil.
No, exacte. Clar. És molt fàcil dir-ho, complicat de fer-ho, però és evident, hem d'intentar resoldre les nostres inquietuds abans d'anar a dormir. Intentar-ho. Llavors, és complicat, però potser us serveix d'ajuda escriure en un paper tot el que et preocupa o les coses que has de fer l'endemà
en un paper.
I deixar-ho apartat.
con un bloc.
A veure, aquí cadascú ja són...
Folis de 500.
Són maneres de fer, però, per exemple, sí, sí, si jo que sé que l'endemà he de fer moltes coses i que en aquella hora no les podré fer, doncs les escric en un paper, per la meva tranquil·litat, les aparco i em dono l'oportunitat de descansar, perquè no són màquines, són persones.
Tu ho fas?
No,
correcte.
No, jo no. Però ho començaré a fer a partir d'ara.
No, la Núria sempre diu allò de consejos vendo...
Para mí no tengo.
Veus?
I us dic, jo no sóc psicòloga ni molt menys, però per experiència sí que us diria que controlar l'estrès és primordial per descansar bé.
Val.
Val?
Bé, sí, sí, sí.
Treballant a la ràdio és complicat, però ho podem aconseguir. I ja està, la fórmula.
Està... Anem a la fórmula?
Oh, i tant.
Som-hi.
Sí. Anoteu, sisplau.
Som-hi.
Horari de son.
Va.
Més Palau del Son. Més exercici diari. Menys migdiades llargues. Menys preocupacions. Igual a descans assegurat.
Està molt bé, això.
Molt bé.
Està molt bé, això.
M'ha agradat.
Núria, moltíssimes gràcies. Sóc que sóc molt fan de les teves fórmules matemàtiques que ens ajuden a portar una vida millor. De seguida us diem la pregunta que provo. Abans, però... La cap de continguts d'aquesta emissora, Sílvia Muñoz, que em passa una última hora. És important això, Rafa, t'agradarà. Acaben de sortir ara mateix les pel·lícules preseleccionades als Oscars.
Home.
Entre les que s'hi troben...
Asbestes?
El director català, Juan Antonio Bayona, amb La Sociedad de la Nieve.
Ah, sí, s'ha estrenat a Netflix.
Sí.
Ara.
Cerrar los ojos, protagonitzada per José Coronado.
Home.
I 20.000 espècies d'abejas... que són dos films espanyols també que estan preseleccionats.
Sí, 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 sí. Fantàstic.
Aquests són els films que podrien anar, recordem d'aquests, n'anirà un.
Als Oscars, sí, va. Sí, va, evidentment.
Perquè ha de passar aquesta preselecció, després cada país porta la seva pel·lícula i de totes aquestes es torna a fer una selecció.
És a dir, aquestes són les tres que presenta...
que presenta Espanya.
Espanya.
Correcte.
Molt bé.
Correcte. Ara sí, va, Cistella Camprano. Va, minut i mig que passa de 11:45 del migdia. Ja ho sabeu que des de Cap Bravo volen que els productes de la Cistella d'aquest setembre siguin més de proximitat i de qualitat que mai. És per això que han preparat productes de la mà de la Federació Catalana amb denominació d'origen protegida i indicació geogràfica protegida. Si és que què
magnífic,
més voleu?
Magnífic.
Més programa de proximitat per comarques. Vull dir, una borrada, un lot de productes que val molt la pena. Unes cistelles magnífiques que teniu aquí a Ràdio Estel, i que són per vosaltres. Són per vosaltres, pels oients.
Són pels oients. Només cada... han de respondre...
Exacte, cada
una
setmana...
Pregunta, recordem... Bueno, cada setmana...
Tira.
Cada dia
això?
Fem una pregunta, tenim un número de WhatsApp, podeu deixar una nota de veu, un missatge escrit.
Sí.
663-99-30-62, 663-99-30-62. Ja hem fet tres preguntes. La quarta té a veure amb aquesta cançó que estem escoltant. Puja-la, José, una mica. Hem parlat a primera hora d'aquest grup perquè resulta que traurà un nou disc després de molts anys, el 20 d'octubre, i la pregunta que jo us faig és qui és l'autor d'aquest grup, d'aquest himne del rock and roll?
Bona pregunta.
Aquesta cançó, Satisfaction, com es diu la banda, com es diu el grup que va fer aquesta cançó que és eterna i que hem escoltat mil vegades i que coneixem perfectament. Per tant, responeu com es diu aquest grup, que ara traurà nou disc després de molts anys, i res, podeu optar a la Cistella Cap Bravo, farem el sorteig demà tindrem
demà,
un guanyador o guanyadora.
Sí, sí, sí. 663-99-30-62, com es diu el grup de música que va crear i aquesta cançó i, com deia en Rafa, aquest himne. Anem a publicitat i de seguida, Núria Ros, que no anem a publicitat.
La girocleta.
Ah, no, calla. Ah. Ara me la deixava.
Ui.
Espera't, som-hi. La girocleta.
La girocleta, amb Volma Giró.
Calla, que me la deixava amb ella, clar, la tenim fora, pobreta, i ja la tenia oblidada.
Després de la repassada que li ha fet l'Andreu.
Clar, imagina't. Espera't, fem-ho això bé. Olma Giró, bon dia.
Molt mal dia, estic molt enfadada.
Ai. Olma, saps
com
que...
Com que t'oblidaves de mi?
No, que anava jo a publicitat.
Ja, t'he escoltat.
Coses d'aquestes. Olma, avui Andreu González, que t'ha dit, en una sola frase, t'ha dit... Sí. Cani, punky, moderna, bohèmia i dels anys 80.
Però aquest home, què li passa?
Ja està, no volia aquest titular, només.
Ja veurà.
Val. On et tenim avui?
Mira, em teniu morta de calor. Seu, veu la calor que fa?
No, fa molta calor avui, sí. No, però fa calor.
Molta calor.
Sí.
I a part avui la girocleta ha fet quilòmetres, ha posat la cinquena marxa,
sí?
He anat una mica més lluny que Sants. Olé, olé.
Molt bé.
Estic al carrer Rosselló.
Ep.
A Barcelona, ple centre de Barcelona.
Sí.
I com que fa tanta calor, què fan els humans per refrescar-se, senyors, senyores?
Doncs moltes coses.
Sí, estiren però... aigua a la cara, no ho sé.
Bueno, entre moltes les coses, ja t'ho dic jo, mengen gelats a totes
les hores. Ah, clar, sí.
Gelats, sí. Això refresca, no?
Clar.
Molt bé. I ara us preguntareu, bueno, jo m'he preguntat, i només els humans els poden refrescar menjant un gelat? Ui. Doncs la resposta és no. Ni des de fa poc. No, perquè resulta que el 28 d'agost, és a dir, fa poc més d'una setmana, una gelateria d'aquí a Barcelona, que es diu Gelateria Badiani, va treure a la llum un gelat, atenció, un gelat per gossos, tal qual.
Bona. Gelats per gossos?
Gelats per gossos. Llavors, em pica una mica la curiositat, estic aquí fora, ara. Era més que res per veure, jo ara aquí m'imaginava arribar i trobar una cua de gossos de diferents races,
sí,
cadascú bordant diferent a l'espera d'un gelat. No és així, no he vist cap gos de moment. El que sí que em colo a dintre i tenen un laboratori que és on l'elaboren i bàsicament doncs, vull descobrir què porta i estic aquí amb la Desi que m'està escoltant, està aquí al meu costat una mica nerviosa perquè clar, està acostumada a produir els gelats, no parlar a la ràdio, però jo crec que se li donarà prou bé perquè ens expliqui una mica què porta. Desi, bon dia.
Ui, espera, que no l'hem escoltat bé, Olma, perdona.
Buenos días.
Ara sí que l'escoltem.
Escolta, a veure, crec que tots ens preguntem el mateix. Què porta el gelat per gossos? Porta pinso o què? Perquè si és per gossos... No, por supuesto que no. Lleva leche entera sin lactosa. Bueno, no es libre completamente de lactosa.
Ara ens va donar la recepta secreta. Apunteu tots aquells que tingueu gossos perquè jo crec que serà un bon premi, si més no.
Uh-huh. No, siempre pueden venir aquí que yo se lo hago con gusto. No lleva azúcar como el helado normal de los humanos.
Claro, yo te lo iba a preguntar porque los perros de toda la vida s'ha dit que si mengen sucre es queden secs, llavors un gelat normalment és una cosa dolça.
Clar, és dolç,
no porta sucre.
Sí.
No, pero lleva en su lugar fructosa, que es lo que hace que sea dulce como el resto de los helados.
I que els agradi molt als gossos.
Claro.
Qué bo.
Teniu molta cua de gossos o què?
Bastante, sí, van viniendo poco a poco.
Races? En teniu alguna detectada que sembli que li agradi molt aquest gelat o no?
Todas, pero el Bull Terrier lo ama. Es que es el mío.
Bona aquesta.
Una cosa, però tu el fas a casa com a premi, aquest gelat?
Sí, claro, fue el primero en España en probarlo.
Depèn del meu, eh?
Ui, espera, que se'ns ha colat algú aquí. I una cosa... En quin moment s'us passa pel cap fer un gelat per gossos? Perquè, no sé, bona idea, bona pensada.
Pues sí, porque siempre pensamos solamente en nuestra raza, en lo humano. Y bueno, yo particularmente soy muy, muy amante de los animales. Y todo el mundo lo sabe, que mi mejor amigo es mi perra.
El bull terrier.
Y nuestros jefes pues igual. Siempre quieren ofrecer algo nuevo y algo único, como otros productos que tenemos.
I només gossos? O sigui, aquest gelat el poden menjar altres animals o només gossos? Només heu pensat en gossos?
De momento, este es específico para perros.
Val. Olma, jo et voldria...
Vamos a ir creando para toda la raza.
Digue, Joan Trias. Mm-hmm.
Jo voldria preguntar... clar, nosaltres, quan anem a comprar gelats per nosaltres, en època d'estiu, sobretot, és veritat que a l'hivern hi ha tindes de gelats, però sí que és veritat que em baixa una mica el consum perquè fa fred, no? Amb els gossos passa una mica el mateix o no?
Bueno, jo crec que els agrada igual, eh? Jo crec que un bon gelat, fins i tot els gossos també ho gaudeixen a l'hivern.
Però, i Joan, una cosa, no et crida la curiositat que, o sigui, els amos dels gossos venen aquí a menjar, vull dir, a comprar-los un gelat pel gos,
sí.
Però se fien, o sigui, no el proven abans o què, en plan, té?
No, siempre se lo damos a probar, como a, igual que a los humanos, le damos a probar y si vemos que le gusta, que todavía no hemos conocido ninguno que no, pues entonces ya le servimos su terrina.
Però un moment, ens hem d'imaginar que aquí ja teniu com un lloc, com els humans que ens prenem un gelat amb taula i cadira, els gossos te'l prenen també per aquí, a la gelateria?
Sí, sí, clar, es pot sentar la persona i es pot sentar amb el gos i poden prendre els dos a la tarrina de gelat. Déu-n'hi-do, què us sembla a vosaltres?
Olma, perdona, jo tinc una pregunta, si li pots traslladar o me la pots passar.
Sí, sí, t'està escoltant, Rafa.
Ah, clar, jo quan penso en un gelat i més pel carrer, no, que te'l compres pel carrer, penso doncs, en una terrina de gelat i en una cullereta o ben bé també amb el cucurutxo, no? El cucurutxo de gelat. Clar, no crec que el gos pugui, no, agafar el cucurutxo. O sigui, com és el gelat?
Nos hemos visto todo el staff agarrándole las terrinitas a los perritos para que puedan comérselo, ¿eh? Y para que su dueño también disfrute tranquilamente de su helado mientras que ellos disfrutan del suyo.
Vaya tinglado tenen muntat. Oye, una cosa, puc provar? És per humans, no, això?
Va, Olma, proves el gelat i ens acomiadem, que anem una mica pillats de temps, però prova el gelat, va.
Vale, a veure què té gust. Ara me l'estan traient del laboratori, perquè tenen un laboratori aquí amb totes les neveres que fot.
De tot.
Aquí sí que fa fred, no. Mira, és pas com a dintre.
Exacte, mentrestant, Olma, digue'ns això, aquesta tienda on la podem trobar, com es diu, al carrer Rosselló, deies, eh?
Es diu Gelateria Badiani, sí? Carrer Rosselló 232.
Mira, així de fàcil, si voleu un gelat pel vostre...
Escolta, ja tinc el gelat aquí,
ja el tens,
us informo que és de color blanc,
sí?
Blanc trencat, blanc crema...
Sí.
La textura, igual que un gelat normal...
Prova això.
Podria ser, m'estan posant la cullera a la boca. Ara ho provo.
Cremós.
Mm.
Què? És bo?
És com un gelat de nata, però...
Oh, que bo.
La fructosa funciona, jo crec que els gossos els hi ha d'encantar.
Encara hi anirem per nosaltres, Olma Giró, moltíssimes gràcies per aquesta girocleta. Que vagi molt bé, una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Nosaltres que ens quedem aquí als estudis de Ràdio Estel, perquè de seguida s'hi posa Núria Ros amb el seu On són les dones.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Comença el compte enrere pel nou canal online Ànima Estel. El canal amb la litúrgia de cada dia al teu servei. El trobaràs ben aviat a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. La litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te. Ben aviat, Ànima Estel. El canal religiós exclusivament online de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
3 minuts i arribem a 3:15 del matí. Moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Benvingudes i sobretot benvinguts de nou en aquesta segona temporada d'On són les dones. Mireu, aquest és un espai on volem seguir explicant-vos històries, on volem seguir descobrint el dia a dia de tantes i tantes dones que encara es troben enmig d'una lluita per viure amb igualtat de condicions. Aquest és un espai on volem que tothom, absolutament tothom, hi tingui cabuda, i el més important, aquest és un espai on no volem parar de preguntar-nos on són i quin lloc ocupen les dones en la societat actual. I'm trying to break me down. I avui, 7 de setembre de 2023, i per encetar aquesta segona temporada, ens acompanyen als estudis de Ràdio Estel l'Anna Galisteo i la Reme Martín. L'Anna és taxista des de fa 8 anys i la Reme conductora d'autobús des d'en fa 17. Les dues tenen més d'una cosa en comú. Treballen en el sector del transport públic i, tot i sentir passió pel que fan, han de lamentar situacions masclistes gairebé a diari pel simple fet de ser dones que condueixen. És per això que per descobrir com és el seu dia a dia i els reptes als que s'enfronten, ja podem saludar a aquesta hora a l'Anna Hernández i a la Reme Martín. Anna, Reme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Mira, primer de tot, i per saber una mica més de vosaltres, expliqueu-nos quan comenceu a dedicar-vos en el sector del transport públic. Reme, si vols.
Pues yo empecé por necesidades. Me saqué el carné y dije, bueno, voy a probar. Y descubrí que me gustaba muchísimo y aquí sigo, trabajando, conduciendo.
Pues en mi caso acabé integración social, pero era una época un poco complicada para encontrar trabajo, era como más sustituciones. Y mi padre se dedicaba en ese momento al transporte, camiones. También estaba un poquito flojo y él pensó, mira, pues voy a sacarme el carné de taxi y voy a comprar una licencia. Entonces yo ahí también vi como un camino abierto para poder hacerlo con él. Y desde entonces pues empezamos, él empezó un poquito antes, yo me saqué el carné también y empecé a trabajar con el taxi.
Clar, ho dèiem, eh? Les dues formeu part del sector del transport públic, l'Anna com a taxista i la Remé com a conductora d'autobusos. Sí que m'interessa saber com recordeu aquell primer dia.
Bueno, yo lo recuerdo realmente y lo tengo como muy vivido todavía, porque en realidad sí que lo hice con mucha ilusión, como, bueno, una experiencia nueva, porque realmente es lo que pensamos, el taxi siempre ha sido un trabajo de hombres, así de claro. Entonces, tú al pensar, cuando tú pensabas, ¿qué haré con mi vida? Quizás nunca imaginé acabar en el taxi. Entonces lo viví como una experiencia pues grata, ¿no? De decir, mira, algo que no me esperaba pues está sucediendo y está muy bien. Y realmente fue muy bien, fue rodado. Luego sí que han ido pasando cosas, han ido pasando situaciones que tengo para hablar muchísimas, en las cuales dices, uy, esa parte oscura, ¿no? De la que venimos a hablar. Però lo recordo com un bon dia, un dia bonito.
Ara parlarem d'aquestes situacions, però sí que és veritat que el primer dia d'una feina o de l'escola sempre tens uns nervis afegits, no?, perquè és el primer dia. No sé, Remé, si tu en el teu cas vas sentir una pressió, uns nervis afegits per ser una dona que entrava a formar part d'un univers liderat per homes.
Sí, bastantes.
Com et vas sentir?
Jo va ser bastantes nerviós, perquè jo me saqué el carnet, novata total, mi empresa me dio la oportunidad, que estoy muy agradecida, estoy súper contenta, y la verdad es que se pasa muy mal, o sea, novata, sin haber llevado un vehículo tan grande, y te ponen a conducir ya, ala, ahora conduce, claro, ya no solo el conducir, sino el bregar con el público, el dar el cambio, dar billetes, la información que te preguntan, ¿dónde está esta calle?, ¿dónde está la otra?, y tú dices, madre de Dios, si yo como aquel que dice no me conozco casi, Santa Coloma, Barcelona, a ver qué le digo yo, una calle de, y claro, entonces la gente, y si no les contestas bien, pues te miran con cara rara como diciendo, pues tendrías que saberlo, porque no estás ahí conduciendo. Pues sí, tendría que saberlo a lo mejor, pero no me lo sé todo.
En algun moment alguna de les dues va arribar a pensar, ostres, la feina de taxista o la feina de conductora d'autobús és una feina d'homes? Us va venir aquest pensament al cap quan entrau a treballar?
Yo la verdad es que no.
No. Realmente no, porque eso también es una cuestión de actitud también, de una misma. Porque sí que ves que sí, que el alrededor, que la mayoría encuentras situaciones machistas cada día. Si las encontramos, a lo mejor caminando por la calle, te las vas a encontrar en un lugar pequeño ahí donde se suben, en mi caso, ¿no? Un metro cuadrado que se te sube cualquiera a tu espacio. Te las vas a encontrar, pero yo creo que también es un poco cuestión de actitud, de cómo sentirte tú, de decir, yo soy igual de válida, soy igual de válida que un hombre, tengo dos manos, dos pies, puedo conducirlo igual y exactamente igual que un hombre.
¿Tens moltes companyes taxistes?
Somos cada vez más, pero evidentemente una minoría muy, muy, muy grande. O sea, cada vez se va viendo más porque pues nos vamos como empoderando más también, que hace falta, de unas a otras también, ¿no? Es decir, cuando yo expliqué, oh, soy taxista, es como un poco siempre la sorpresa.
Y entre las mujeres, ¿no?
Exacto, incluso con las mismas mujeres, ¿no? Es decir, estás haciendo el taxi. Sí, si fuese un hombre, estoy haciendo el taxi. Muy bien. Como soy una mujer, y te gusta y puedes hacerlo, por supuesto.
¿Y tú, Remé, tens companyes que treballen conduint autobusos de nit?
Sí, somos en la empresa ahora mismo 785 en total, de mujeres, de las cuales 96 son mujeres y 20 en el turno de noche, nocturnas. Uh-huh.
Mira, ja que parlem de la presència de dones en el sector, deixeu-me explicar que preparant aquesta entrevista hem pogut parlar amb el Sindicat del Taxi de Catalunya i també amb l'empresa d'autobusos Tuxal, qui ens han donat algunes dades. En aquest cas, segons el Sindicat del Taxi, a l'àrea metropolitana de Barcelona, només el 6,13% de la plantilla són dones, repeteixo, 6,13%, mentre que pel que fa a les conductores d'autobús, de la plantilla de 785 conductors aproximadament, només 96 són dones. Uh-huh. Són dades realment esfereïdores. Sí. Vosaltres que formeu part d'aquest sector, creieu que algun dia s'arribarà a aquesta igualtat a la plantilla o que encara falta molt i molt, molt de temps i molta feina per fer?
Yo lo que pienso que es una cuestión social también. Uh-huh. Esto viene desde que somos pequeñas, como nos crían. Entonces necesitas muchas generaciones para llegar a cambiar esto. Yo en mi caso estoy muy agradecida a mis padres también por cómo me criaron. Yo tengo otro hermano, pero siempre me criaron diciendo tú... Bueno, es que nunca con ese separatismo, pero siempre apoyándome a todo de decir puedes igual lo que te propongas como persona, no por mujer o por lo que sea. Entonces yo creo que aquí habría que tendría que pasar el tiempo que esto se fuese puliendo, entonces llegar a un momento que pudiera cambiar, pero realmente lo veo como una utopía. Yo, es mi opinión, con el tiempo que pudiera ir a mejor, yo creo que sí, porque la misma mujer también se ata a veces, decir yo no soy válida, yo no voy a poder, estoy en un mundo de hombres, no porque, pero porque viene desde tu educación, viene desde atrás. Entonces, si eso lo vamos cambiando, si podemos ir haciendo una sociedad más inclusiva, más igualitaria, la misma mujer se atrevería también a poder hacerlo, porque eso también es una barrera.
Clar, aquesta conversa que estem tenint ara entre nosaltres, les tres som dones, però vosaltres parleu amb els vostres companys homes i analitzeu aquest tipus de dades, i què us diuen els vostres companys homes? Què en pensen?
Bueno, depende también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el taxi hay 10.500 licencias, imagínate cuántos taxistas somos en Barcelona, simplemente. Entonces, hay opiniones de todo tipo, hay igual que ideologías y colores. Entonces, lo que pasa es que sí que te acabas dando cuenta que al ser hombre nunca lo van a llegar a ver igual. Uh-huh. Aunque empaticen y estén de acuerdo con la igualdad, nunca llega a ser lo mismo. No lo pueden ver con lo... Nosotros llevamos como otras gafas. O sea, no es lo mismo.
No lo ven igual, no se ponen en la situación. No se ponen en la situación. Yo, por ejemplo, nosotras, las chicas, lo tenemos difícil el tema servicios. Uh-huh. Cuando necesitamos ir al lavabo, lo tenemos más complicado. Ellos dicen, yo en cualquier momento me paro y lo hago.
¿Para?
No. Uh-huh. Sé un poco compañero, piensa un poquito en las mujeres que hay nocturnas y diurnas, que necesitamos un servicio, no podemos hacerlo en cualquier sitio, aparte que no está bien. Entonces, ponte un poco en el pellejo de una mujer. Piensa que si tú lo haces bien y exiges que tengamos un servicio para poder ir a hacer nuestras necesidades, si tú lo haces y lo exiges, estás ayudando a todas las mujeres también a que tengamos un servicio.
¿Fa falta más empatía?
Sí. Jo crec que sí, mucha.
Us sentiu recolzades des de les vostres empreses?
Bueno, al final es lo que hablamos. En el caso del taxi, sentirse cobijada sería... Uh-huh. Otra vez vuelve a ser una cuestión social y falta mucho, falta muchísimo para sentirse. Porque llegas a tener situaciones en las que te das cuenta que no estás cobijada, que tienes que encima sacar genio, tienes que plantarte, tienes que poner tu autoridad, que a lo mejor no va con tu personalidad, pero lo ves una necesidad para decir, este es mi sitio.
Parlem, si voleu, d'aquest estil de situacions, perquè tu, Anna, comences a treballar a les 5-6 de la matinada, si no m'equivoco, i tu, Reme, cap a quarts d'11 de la nit. Per tant, les dues treballeu en horari nocturn, encara que sigui una estoneta. Treballant en el transport públic en aquest horari és segur? Us sentiu segures?
Jo, no. Yo, la mayoría de mis compañeros y compañeras, no nos sentimos seguros. No tenemos una... si nos vemos en una situación difícil, que yo he tenido unas cuantas, te encuentras que dices, sí, tú llamas a tu empresa, o sea, tenemos un canal directo, ellos nos mandan directamente a la policía, pero claro, en el transcurso de que ellos avisan y la policía llega, ese rato yo estoy en el autobús con la persona que me está intentando agredir, hace no mucho, hace un par de días, tuve una situación un poco así indelicada. Un pasajero me dice que lo cojo en Plaza Glorias y me dice que lo avise cuando lleguemos a Plaza Cataluña. Y yo le contesto, digo, perdone, caballero, yo no estoy para avisar a nadie. Yo voy conduciendo. Usted me pregunta y yo le contesto las veces que usted quiera por dónde vamos. Pero yo avisarle no le aviso. Además, es más, si usted se me va a la otra punta del autobús, ¿cómo me voy a poner yo a chillarle a decirle, oye, perdone, que ya hemos llegado? No, es usted. Usted me pregunta que yo le contesto. Pero yo no le puedo estar avisando. Pues claro, como yo no le avisé que se fue atrás del todo, yo lo perdí de vista, porque claro, entre tanta gente sube, baja, yo no sé si se baja o no se baja. Entonces, como se pasó de parada, pues vino a increparme, a darme golpetazos a la mampara, diciéndome que era...
Mampara, perdona, sí. Per cert, que us han posat arrel de la Covid, que abans sí, no hi havia ni no una havia. Separació sí. Entre la conductora i...
Sí, sí, no teníamos nada. O sea, antes, cuando venían a preguntarte, si te venían borracho, yo, por ejemplo, que te venían borrachos, te venían y te pegaban en la cara con todo el pestazo... perdone, échese un poquito para allá, porque yo el alcohol no tengo por qué escuchar su oler su aliento. Y es lo que te digo, el señor este vino, empezó a golpearme la mampara, a insultarme y a decirme que por qué no la había... Que vaya manera de trabajar, que qué poca vergüenza. Digo, a ver, perdone, caballero, yo le he dicho y le he avisado que yo no aviso. Usted me pregunta y yo le digo, pues mira, le quedan dos paradas o le quedan tres paradas. Pero yo ponerme a chillar a decirle, oye, perdone, que ya hemos llegado. Pues no, usted comprenderá que no.
¿Has sentido por trabajar?
Sí, alguna vez.
¿Y tú, Ana?
Yo también. Al final es un espacio pues en el cual no te sientes segura. Depende de la situación aún menos. Y también añadir que, por ejemplo, nosotros en un taxi no llevamos ni cámaras. Tenemos un 112 que hay que desarrollarlo bastante porque al final ves que no tienes ninguna medida. Si tú tienes de verdad un problema, no tienes como... Tú vas a cualquier servicio público o cualquier tienda, tiene una cámara. En este caso ni siquiera tenemos. Entonces, pues sí que te ves insegura y depende qué situaciones, totalmente. He pasado varias situaciones un poco complicadas en el taxi y dices, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero són dures.
Mireu, ens queden pocs minuts, però crec que el que ens esteu explicant és molt important. I sí que m'agradaria, com a treballadores del sector, i més tenint un micro al davant, que expressessiu el que us falta com a treballadores del sector. És a dir, tu, Anna, com a conductora de taxi, què els diries als teus superiors que falta?
Bueno,
perquè ara... m'estaves explicant que no hi ha cap mena de mecanisme de seguretat i que si tens un problema...
Para empezar, eso sí, en el taxi ya hombres y mujeres hace falta eso. Pero nosotras tenemos el aliciente de que a veces somos más increpadas,
perdón, sí.
Exacto. Entonces, sobre todo, más seguridad en una cámara de seguridad, por ejemplo, podría cambiar mucho. Simplemente porque una persona al subirse al taxi... Al ver que hay una cámara de videovigilancia, diría, bueno, a lo mejor me lo voy a pensar dos veces. Porque a veces llegan, entran y se creen con la autoridad y de hacer lo que les dé la gana.
¿Y tú, Remé?
Pues yo yo sé que mi empresa hace todo lo que puede, pero a veces las trabas que ponen los que están por encima, pues son bastantes. Yo sí que lo que haría falta es eso, más seguridad. Yo llevo cámara de seguridad, pero la verdad es que las cámaras de seguridad, la gente les da igual. O sea, yo llevo cámara de seguridad y la gente les da igual. Si te quieren agredir, te agreden igual. Da lo mismo. Sí que es cierto que luego cuando hay algún problema, pues la policía puede llamar, puede solicitarla.
Es lento.
Exacto. Pero tendríamos que tener... cuando nosotros pisamos y avisamos de que tenemos un problema, que fuera más efectivo, más rapideza. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el piso de emergencia. Pisas el piso de emergencia y que no tengamos que esperar 45 minutos como me ha pasado a mí una vez, hasta que llegó la policía. Entonces, claro, te ves ahí que es mucho tiempo. Pisas el piso y es ni pregunta ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Un conductor, un chofer, en peligro. Radical, o sea, ya, a ver, ahora qué es lo que ocurre. Pues mira, me pasa esto, este pasajero, pues mira, pues entonces ya que lo bajen y que hagan lo que tengan que hacer, pero más eficacia a la hora de tener Más respuesta, más rapideza.
Crec que al final la resposta és clara i és que demandeu des del sector del taxi com també dels autobusos més rapidesa, més immediatesa i al final sentir-vos segures treballant, que és el que hauria de garantitzar una feina. Ens queden res segons, però sí que us vull donar les gràcies a Ana Galisteo, taxista, RM Martín, conductora d'autobús nocturn, perquè ha estat un plaer tenir-vos aquí, escoltar la vostra veu, el vostre testimoni i només desitjar-vos moltíssima sort, èxits i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a ti. Always looking for what I had and trying to break me down.